podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Llevat dins la pasta, una secció que podeu trobar els dimecres en aquesta sisena temporada, a la segona meitat del programa Sense Distància. Es fa aquesta secció des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Les edicions de Llevat dins la pasta les podeu trobar també en el web radioestel.cat i des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. La doctrina social de l'Església és el tema que tractem avui. Maria Guarg, bona tarda.
Bona tarda. La doctrina social de l'Església és un ric patrimoni de saviesa que l'Església ha anat adquirint progressivament en els temps contemporanis com a resposta als reptes de les realitats canviants en els àmbits humà i social. I no es tracta de receptes, sinó de principis de reflexió, criteris de discerniment i orientacions per a l'acció, a fi de contribuir a un món social conforme a la justícia del Regne de Déu. Avui parlarem d'aquesta qüestió amb en Paco Porcar Rebollar. Ell viu a la Vall d'Uixó, al Castelló. És laic i militant de l'OAC, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, llicenciat en Història Contemporània i diplomat en Ciències Religioses. Ha estat responsable general de formació de l'OAC i responsable de la revista Notícies Obreres. Col·labora amb el Departament de Pastoral del Treball de la Conferència Episcopal Espanyola i és autor del llibre Una història d'alliberament, mirada cultural a la història del moviment obrer, publicat per Ediciones OAC. En Paco visita regularment Catalunya sempre que li demanen els moviments de la pastoral obrera. En la darrera ocasió, els dies 16 i 17 de novembre, la GOAC el va cridar per impartir un curset sobre la doctrina social de l'Església.
El saludem ja, el tenim amb nosaltres. Paco Porcar, benvingut i bona tarda. Gràcies per haver atès la connexió de Ràdio Estel.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
Bé, han transcorregut 10 anys des de l'edició per part de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica del llibre La dignitat de la persona i el bé comú, una aportació al diàleg des de la doctrina social de l'Església. Quins canvis veu vostè que s'hi han donat en aquesta dècada?
Bueno, lògicament, els 10 últims anys s'han anat produint canvis, a més d'una manera molt accelerada, i és perquè estem també en allò que alguna gent diu un canvi d'època, més que simplement en canvis, no?, que se van produint. Per una banda, respecte a lo que és la doctrina social de l'Església, quan se va editar aquesta publicació, acabava de fer-se pública Laudato Si del Papa Francesc i encara faltaven uns anys perquè se va fer 5 anys després pública Fratelli Tutti. En aquest sentit, des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església, aquests dos documents suposen un canvi important, sobretot no tant en els principis que tradicionalment el planteja la doctrina social de l'Església, sinó el desenvolupament i l'aplicació pràctica que el Papa Francesc fa d'aquests principis i de diàleg en la realitat que avui vivim, no? Tant socialment, ecològicament i en tot el que és la vida del nostre món, no? Per una banda això, i per una altra banda en el que fa a la societat, jo crec que estructuralment canvis no se n'han produït massa en aquests dos últims anys, perquè n'hi ha fenòmens que estaven molt presents en aquell moment, per exemple, la situació d'empobriment d'una gran part de la humanitat, la situació d'unes desigualtats cada vegada més grans, o el maltractament que globalment el món patix el treball de les persones, o també, per exemple, la crisi ecosocial que estava molt present ja també fa 10 anys. No? Mm. Però sí és cert que s'ha produït una acceleració de molts d'aquests fenòmens, com és de les manifestacions d'aquesta crisi ecosocial, de lo que significa el deteriorament del treball al nostre món, que globalment podríem dir que cada vegada el maltractament és major en alguns llocs del món, no?, respecte a lo que significa el treball, o la persistència de les desigualtats. I sobretot hi ha dos fenòmens que són més recents que jo crec que són molt preocupants. Per una banda, últimament s'està justificant cada vegada més la violència armada, la guerra, l'armamentisme, i si ja és un drama aquest fenomen, que no és d'ara, és antic, sí que és un drama per a la humanitat el que cada vegada se tendisca a justificar més aquesta situació, no? I l'altre fenomen que jo crec que ha esclatat estos 10 últims anys, encara que tampoc és completament nou, és l'ascens de les polítiques de l'extrema dreta, en tot el que això implica, bàsicament, crec jo, de la configuració d'un neoliberalisme cada vegada més autoritari i, sobretot, de el que significa el que va creixent l'antipolítica, és a dir, una política que té molt poc a veure en el que hauria ser la política que necessitem, que és una política centrada en el bé comú i en els drets i necessitats de les persones empobrides. No? Sí. Jo crec que per ahir seria un poc els canvis que han anat en aquests últims anys.
I en la UAC, quin paper hi juga la formació i també, en concret, on, dins d'aquesta formació, com quedaria encaixat el curset de la doctrina social de l'Església?
Bueno, la formació sempre ha sigut, des del seu naixement, en l'any 1946, la UAC ha donat moltíssima importància a la formació, perquè sempre hem considerat que una part molt important de la missió evangelitzadora al món del treball és formar militants obrers cristians i persones que puguen fer un testimoni de vida i puguen tindre un compromís cristià en la realitat del món del treball. Per això és imprescindible la formació. Però la formació no entesa com adquirir uns coneixements, els coneixements estan bé, poden ser molt útils també per a les persones, però la formació nosaltres l'entrenem bàsicament com un diàleg entre la fe i la vida, de tal manera que la fe i el seguiment de Jesús vagin configurant cada vegada més la vida de les persones de forma que puguen viure aquest testimoni i aquest compromís en la realitat del món del treball. Des d'aquesta perspectiva sempre hem donat molta importància a la formació i la continuem donant perquè pensem que és un servei molt important que se pot fer als treballadors i treballadores. I en aquest sentit, bueno, pues, tenim tot un procés de formació que comença quan una persona vol incorporar-se a l'OAC i que dura tota la vida, no? Perquè si és un procés de construcció de la vida cristiana, això no s'acaba mai, això dura sempre. No?
Sí, sí.
I en tot aquest procés dic que està present la doctrina social de l'Església, però el curset bàsicament està plantejat en relació a un dels plans de formació que tenim en l'OAC, que és un pla bàsic de formació política, que és un pla construït a partir de la doctrina social de l'Església i en tota l'etapa que anomenem de formació permanent en la que els militants van desenvolupant per aquesta vida cristiana en la que han anat descobrint. No? Però és algo que està present en tot el procés de formació de l'OAC.
I concretament el curset que vostè va fer el novembre passat a la parròquia de Sant Paulí de Nola, de Barcelona, quins objectius principalment té?
Bàsicament, aquest curset no és un curset de continguts de la doctrina social de l'Església, encara que n'aborda alguns dels que planteja la doctrina social de l'Església, però el curset el que pretén és ajudar a descobrir millor la importància i el paper que té la doctrina social de l'Església en la vida cristiana i en tota la tasca pastoral de l'Església. No? En aquest sentit, es tracta d'ajudar a veure el gran valor que té la doctrina social de l'Església, com podem anar traduint-la en una vida concreta i, sobretot, com podem fer-la més operativa en la vida de l'Església, perquè pensem que és una necessitat, no? El que la doctrina social de l'Església en realitat siga algo que tinga un paper important en el que és el treball pastoral de l'Església i en la vida de tots els cristians i cristianes. El curset intenta ajudar a descobrir com podem anar fent operatiu un dinamisme que suposa la doctrina social de l'Església, que és el traduir en pràctiques concretes a la nostra vida la proposta d'humanisme integral, que en realitat és la doctrina social de l'Església.
Uh-huh. I parlant del dinamisme de la doctrina social de l'Església, quina ha estat l'evolució històrica?
Bueno, aquesta pregunta és molt difícil de contestar breument. No pretenc jo explicar quina ha sigut la seva evolució històrica perquè crec que això seria molt complicat, però sí el deixar constància d'una cosa que és molt important. La doctrina social de l'Església se caracteritza, entre altres coses, per la seva evolució històrica. Per què? Perquè és el resultat del diàleg entre l'Evangeli i la realitat social. I la realitat social va canviant. I sempre és una realitat canviant. Per això la doctrina social de l'Església va adaptant-se al discerniment de cada un dels moments històrics en què vivim la nostra vida social i per això la seva evolució és algo molt característic, la seva evolució en els continguts que va abordant, en la forma d'elaborar-se i sobretot en les orientacions per a l'acció que va oferint la doctrina social de l'Església. La doctrina social de l'Església de principis del segle XX no pot oferir, no valen les orientacions per a l'acció d'aquell moment per al moment actual. En aquest sentit és molt important comprendre aquest caràcter evolutiu al llarg del qual s'han anat decantant els principis, uns criteris per a valorar la realitat i una manera de situar-se davant de la realitat, però és aquesta característica, aquest caràcter evolutiu que sempre ha tingut i que sempre continuarà tenint la doctrina social de l'Església. No?
Estem parlant avui amb Paco Porcar Rebollar, militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, sobre doctrina social de l'Església. Quina proposta ofereix precisament la doctrina social de l'Església en general per a la construcció del món? Què diria en síntesi?
Bueno, bàsicament la doctrina social de l'Església, des d'aquesta perspectiva de que vol ser una proposta d'un humanisme integral, des de la concepció cristiana de la persona, vol fer una proposta que ajude a construir la vida social segons el que és la dignitat de la persona i la vocació de la persona. No? I en aquest sentit, jo crec que, sobretot, la proposta que fa la doctrina social de l'Església és de que necessitem situar-nos en una lògica diferent a la que predomina el nostre món. Una lògica que la doctrina social de l'Església proposa que estiga marcada per tres característiques fonamentals. En primer lloc, el que significa la dignitat de la persona, i el fet de que tot deu girar al voltant del respecte i l'afirmació pràctica d'aquesta dignitat de la persona en tot el que això implica, per exemple. Això implica un dels principis fonamentals de la doctrina social de l'Església, que és el destí universal dels béns. És per ficar un exemple només, no? El dret de tota persona per la dignitat que té de disposar d'aquells béns necessaris per a desenvolupar una vida digna, no? En segon lloc, el bé comú, com a criteri fonamental per a la construcció de la vida social, i no perdre mai de vista que en el cor del bé comú està que no n'hi hagin persones excloses, que tota persona, per la dignitat que té, puga desenvolupar una vida humana. I en tercer lloc, la centralitat de les necessitats i els drets dels empobrits. Des d'aquestes tres claus, se veuen les coses d'una manera molt distinta a la que sol predominar a la nostra societat. Això és el que vull dir quan dic, és una expressió que utilitza molt el Papa Francesc, que necessitem situar-nos en una altra lògica. I des d'aquesta perspectiva, la proposta de la doctrina social de l'Església, jo la resumiria dient que és una proposta de viure el que ella mateixa, la mateixa doctrina social de l'Església, diu, la caritat política, és a dir, viure l'amor en la construcció de la vida social. Se pot construir la vida social de la perspectiva de l'amor a les persones per la seva dignitat i el buscar construir des d'aquesta perspectiva de l'amor fraternitat en la vida social. Mm-hmm. Jo ho resumiria més o menys així.
Molt bé.
I la doctrina social de l'Església és una realitat oberta al futur? O sigui, està atent a escoltar allò nou?
Deu estar-ho per definició. Vull dir, si és aquest diàleg entre l'Evangeli i la realitat social, sempre la doctrina social està en constant construcció, perquè necessita parlar en totes les realitats, dialogar en totes les realitats i discernir totes les realitats que van sorgint al món. Per exemple, aquest problema que jo plantejava abans de l'antipolítica és una qüestió que fa falta un discerniment des d'aquests criteris que planteja la doctrina social de l'Església i la realitat. O, per exemple, en el món del treball, tot el que impliquen les tecnologies vinculades a la intel·ligència artificial necessiten un discerniment, tot el que això implica per a les desigualtats socials, i així no podríem ficar molts més exemples, però per definició la doctrina social de l'Església, si se para, mor. Necessita sempre estar dialogant en allò nou que va apareixent en la vida social, sí, per ajudar a orientar l'acció i la transformació de la realitat cap i ser respecte de la dignitat humana que comentava fa un moment.
Sí, i com dialoga concretament la doctrina social de l'Església amb la inquietud de l'Església per la renovació evangèlica i també amb el món laic, amb la laïcitat, amb la diversitat?
Sí, bueno, per una banda, a veure, si ens situem en la perspectiva d'una església missionera que ha plantejat en tota insistència el Papa Francesc i que va descriure molt extensament, no?, en Evangelii Gaudium, jo crec que és fàcil comprendre que des d'aquesta perspectiva de la missió, una església oberta al servei a les persones, oberta a la societat, des d'aquest projecte de fraternitat que és l'Evangeli de Jesús, en la mesura en què visguem aquest dinamisme que suposa la doctrina social de l'Església de encarnar-se en la realitat, d'intentar transformar la realitat segons el projecte de fraternitat de l'Evangeli, l'Església anirà canviant. L'Església anirem renovant-nos. L'Església no canvia tancant-se dins d'ella, tanca obrint-se a la seva missió. I aquesta missió té una dimensió fonamental en el que implica la transformació de la realitat social per a construir un món on siga possible aquesta afirmació pràctica de la dignitat de les persones i aquest projecte de fraternitat que l'amor de Déu mos oferís. No? En aquest sentit, jo estic convençut de que la vivència de lo que implica la doctrina social de l'Església col·labora, pot col·laborar moltíssim a la renovació permanent que necessita l'Església. I, per una altra banda, respecte a la laïcitat, passa una cosa semblant. Dir, jo la laïcitat l'entenc com una societat que considera que la diversitat és un valor. És un valor, és algo positiu, perquè lo comú se construeix sempre des de la diversitat. La uniformitat no és bona. La diversitat ajuda a descobrir des d'aquesta mateixa diversitat com podem caminar junts. En aquest sentit, la doctrina social de l'Església és una proposta que vol dialogar en altres maneres d'entendre les coses per a junts buscar com podem construir millor la realitat social. En aquest sentit, crec que és un element molt important del diàleg en la societat.
I de quina manera creus que podem créixer en la vivència del dinamisme que ens proposa la doctrina social de l'Església?
Bueno, pues jo diria que segurament hi ha tres elements que poden ajudar-nos a créixer en aquest dinamisme. No? Per una banda, la consciència de lo que suposa el projecte de fraternitat de Déu. Lo que suposa aquesta proposta de l'Evangeli de Jesús de que la nostra vocació és la vocació de construir un món fratern on puguem totes les persones viure dignament. En aquest sentit, la fe cristiana, jo crec que se podria dir o és social o no és. I això a alguns cristians encara ens costa molt d'entendre, però això de lo social no és una qüestió accessòria en la vida de l'Església i en la missió de l'Església. És algo central, està en el cor de l'Evangeli. No? En aquest sentit, jo crec que en la mesura en què creixem en aquesta consciència, veurem que és important viure aquest dinamisme que implica de transformació social la proposta de la doctrina social de l'Església. Per una altra banda, jo crec que per a créixer en aquest dinamisme és important algo que de lo que tenim una gran carència en molts membres de la nostra Església, que és conèixer molt millor el que planteja la doctrina social de l'Església. Conèixer, per exemple, el plantejament sobre el treball humà i sobre el que implica la evangelització del món del treball i estar present en el món del treball, això ens ajudaria a viure un dinamisme diferent en aquesta realitat. I, per últim, jo crec que tot el que implica el dinamisme sinodal de l'Església que el Papa Francesc ha plantejat i que estem en un camí que està començant de lo que seria una església més sinodal, crec que també ens pot ajudar a viure lo que implica comunitats cristianes que se preocupen de lo que passa al seu voltant, de com està la societat i d'aportar a la transformació de la societat. Jo crec que aquestes tres qüestions, la convicció del seu valor, el coneixement del que planteja i viure la sinodalitat ens pot ajudar a créixer en aquest dinamisme.
Hem d'anar acabant, però li volíem preguntar també específicament com és la metodologia dels cursets que vostès fan, senyor Paco Porcar. És a dir, hi ha col·loquis, pregàries, cants, descansos, potser exercicis pràctics, com una revisió de vida obrera, diguéssim, tot el sí, que evident... és la vostra vivència, no?, la doctrina social.
Sí, sí. Bueno, això depèn de cursets, però en general tots aquests elements que m'he preguntava tots estan presents en els cursets. No? Lògicament, són cursets que normalment fem persones cristianes, encara que en algunes ocasions participen també persones que no ho són, però lògicament en aquest ambient sempre n'hi ha un ambient de pregària, també de celebració, però en el que és la dinàmica del curset, encara que depèn, en els cursets sempre és molt important el diàleg. Sempre és molt important, no simplement el que un ponent explica en el curset, sinó el que podem dialogar en aquest curset i també el traduir això en pràctiques de vida. I en aquest sentit, en aquest curset en concret, per exemple, al final del curset, encara que se fa després per part de les persones que assisteixen, sí que se proposa una revisió de vida per a que les persones revisen com estan vivint tot allò que en el curset també està treballant, com valoren el que estan vivint i com poden avançar en la vivència, en aquest cas, d'aquest dinamisme que implica la doctrina social de l'Església. Normalment els cursets en l'OAC sempre combinen aquests elements perquè no es tracta de cursets teòrics per aprendre coses, es tracta de plantejar-se i reflexionar una sèrie de continguts de cara a traduir-los en la nostra vida i a concretar-los en la nostra vida.
I ja per acabar, com veu el futur de la pastoral del treball i de les pastorals obreres d'àmbit diocesà?
Bueno, jo crec que la pastoral del treball, tant a nivell general de l'Església, de la Conferència Episcopal Espanyola, com en cada una de les diòcesi, jo crec que és una necessitat fonamental davant de la realitat del món del treball. Evangelitzar el món del treball és una dimensió molt important de la missió de l'Església. Es tracta de portar la bona notícia de l'Evangeli de Jesús al món del treball. I en aquest sentit, jo crec que n'hi ha dos elements que sempre s'han plantejat i que avui són més importants que mai. Per una banda, l'afirmació de lo que implica la dignitat del treball, en el sentit de que això és un element molt important en la vida cristiana. Jo crec que moltes vegades se'ns obliga que l'Església afirmem que en el treball les persones col·laborem a la creació que Déu ha posat en les nostres mans. Som co-creadors en Déu. I a vegades, moltes vegades, oblidem una cosa també, que Jesús era un treballador. I tot el que això vol dir, Déu no se va encarnar de qualsevol manera, se va encarnar en un treballador. I per una altra banda, aquesta dignitat que té el treball implica que el treball deu fer-se en condicions dignes. Per això, jo crec que per a la pastoral del treball i el seu futur és molt important i això és dos accents. L'anunci d'aquest evangeli del treball, de que el treball és un bé digne de la persona i tot el que significa la reflexió sobre el sentit humà que té el treball i, per una altra banda, el col·laborar en la creació, en la vida social, de les condicions millors possibles per a que el treball se faci en condicions dignes. No? I en aquest sentit, jo crec que al voltant d'això, que és una necessitat social molt important, la pastoral obrera té un futur i una aportació gran que fer de cara al futur. En una característica molt important, ficar l'accent en una clau que és fonamental, que és prestar una especial atenció als treballadors i treballadores en situacions més precàries, de major vulnerabilitat, més empobrits, perquè només des d'aquestes realitats se pot transformar en humanitat el món del treball.
Uh-huh. Avui ens ha acompanyat el militant de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, Paco Porcar Rebollar, que ha fet cursos, un ben recent a Barcelona. Gràcies, com dèiem, per la seva participació aquí en el nostre espai i fins una altra ocasió. Enhorabona pel seu testimoni.
Moltes gràcies a vostès.
Creiem des de Llevat dins la pasta que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos, precisament de la seva doctrina social, i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem aquest fragment del punt 7 del compendi de doctrina social de l'Església.
El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l'Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d'acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral a fi que les persones il·luminades per ella esdevinguin capaces d'interpretar la realitat d'avui i de cercar vies apropiades per a l'acció. L'ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l'Església.
I avui que hem parlat de doctrina social de l'Església i de cursos, tenim, com sempre, recursos, Maria.
Doncs us recomanem el llibre Doctrina Social de la Iglesia y Lucha por la Justicia i també el llibre La Dignidad de la Persona y el Bien Común, una aportación al diálogo desde la Doctrina Social de la Iglesia, de la Comissió Permanent de l'OAC i editat per Paco Porcar Rebollar, l'entrevistat d'avui. Tots dos llibres editats per Ediciones OAC i els podeu adquirir a través del web edicionesoac.es. També us recomanem la col·lecció de vídeos sobre la doctrina social de l'Església i corresponents al projecte La Dignitat de la Persona i el Bien Común, que podeu trobar al web de l'OAC. També us recomanem el llibre Teologia en las periferias, de amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre, de Pepa Torres Pérez, publicat a Ediciones San Pablo. I per últim, també us recordem que hi ha diferents quaderns de cristianisme i justícia sobre la doctrina social de l'Església.
Hi ha alguns apunts d'agenda per acabar, Maria.
Demà, dijous 30 de gener, Dia Mundial de la No Violència i de la Pau. En commemoració de l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi el 1948, s'ha organitzat una pregària interreligiosa per la pau a les 7 del vespre a la plaça del Mercat de Sant Ildefons, a Cornellà del Llobregat. El dissabte 1 de febrer se celebrarà la jornada La Comunitat Educativa per la Solidaritat entre els Pobles, des de 9:45 del matí fins a les 8 del vespre a l'Institut Viladomat del carrer Consell de Cent número 148-154 de Barcelona. I el dimecres 12 de febrer, plantada per les persones refugiades i migrades, a les 8 del vespre a la plaça Nova de la Catedral de Barcelona.
Gràcies, Maria Guarch. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.